Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon dia, bona hora, bona gent. Avui és l'últim programa del mes d'octubre i dedicarem el nostre espai a fer un pinzellà de sebrenques. A diferència dels programes anteriors del mes, que trataven un tema, que ha estat a l'octubre el de l'exclusió social, aquest és més variadet. Tratarem diversos temes, temes que ja anteriorment hem pogut han segut part de la programació de Xarxa Ebre, però que han hagut novetats que ens ha semblat que seria interessant comentar-les. Comencem per la primera pinzellada ebrenca. S'està parlant molt del tema del nou hospital, el nou hospital de Tortosa. És un tema, si voleu, recurrent, perquè sempre es diu i està bastant fonamentat que quan arriben eleccions es promet fer un nou hospital, perquè ja queda clar que este s'ha quedat obsolet, reduït en moltes coses, alguns dels serveis han hagut d'anar-se'n fora, a Jesús, per exemple, i cal, és una necessitat del territori. Però després passa el temps, arriba un nou govern i no s'acaba fent. I ara el que es planteja és una ampliació, fer un edifici oncològic, diguem-ne, com a ampliació de l'actual hospital. Bé, hi ha bastant gent, treballadors de l'hospital, gent que està ficada en el tema de la salut, que això no ho veguen gens clar i que senten que altra vegada s'ha deixat el territori de costat. Una d'aquestes persones que a més dona seguiment durant molts anys al tema és Francesc Vallespí, que és el delegat de la Lliga contra el Càncer, de la Lliga contra el Càncer a les Terres de l'Ebre, des de fa 22 anys, i ell dona arguments bastant clars, bastant contundents sobre per què no s'hauria d'ampliar, sinó que s'hauria de fer un nou hospital. Escoltem-lo i després ho comentem.
I volem ampliar un hospital a un lloc on d'ampliació no hi ha massa lloc per a poder-ho fer. Estem al turó de Sitjà, que és on està el Verge de la Cinta. Està ja obsolet, està molt usat, i tot el que s'hagi de fer d'obra nova s'ha de fer a tocar a les muralles. Per tant, encara farà falta la decisió de patrimoni. Hem de moure un depòsit de 6 milions de litres d'aigua que abasteix a la ciutat de Tortosa en uns muros de més d'un metre d'ample per la pressió que això rep. Hem de desubicar, per fer aquesta ampliació, més de 250 zones de pàrquing, que si vos situeu és on està el pàrquing del personal. El mateix ampliació s'ha de desubicar també els pàrquings aquells que estan coberts, perquè allò és en ampliació, i si anem a voler ser una miqueta justos per al trànsit, hem de traure els que hauran enfront d'aquesta ampliació. Per tant, mos venen la moto de que hi haurà un pàrquing per a 300 vehicles, i els que han tingut la tranquil·litat i treball d'anar-los a comptar, potser en perdrem 15. Potser perdrem 15 pàrquings. I, a més, hem de comptar que si fem una ampliació, i això és el que demana la Lliga, hem d'ubicar en aquesta ampliació tot el que ara tenim espargit pel territori. La radioteràpia ha de pujar a la nova ampliació. La nefrologia, és a dir, la diàlisi, ha de pujar al nou puesto. el nou ampliació de l'hospital, perquè si no ho fem, estem posant el penúltim pegot al verge de la cinta i continuem desplaçant a tota la ciutadania de les Terres de l'Ebre a Jesús. Per tant, és dir, no cap una ampliació al verge de la cinta. El Trueta ne faran un macrohospital. El Sant Joan de Reus és un macrohospital. I a nosaltres ens venen la moto primer en 45 milions, que ara ja no són 45 milions, que potser ens iran... Clar, han canviat de conseller. Abans era la consellera Alba, ara la consellera Gimón, i per tant, ara se'n donen compte que aquells dibuixets, que fer dibuixets és molt fàcil. Fer dibuixets és el més fàcil del món. Si ets un bon arquitecte o un bon arquitecte tècnic, pots fer els dibuixos del verge de la cinta, et pot caure la bava, ampliació. Però el que hem de mirar són el que posarem allà dins. No podem estar, i per exemple, en aquest edifici oncològic que hem començat en el Parlament d'això, en aquest edifici oncològic jo vaig veure els dibuixos o planos inicials d'aquest edifici. En aquest edifici només se posava un búnquer. Un búnquer és el lloc on s'instal·la l'accelerador, perquè és un búnquer perquè necessita 2 metres de formigó en tot l'entorn per a que les filtracions de ràdio no surtin a l'exterior. Necessitaríem 2 búnquers, amics? Un quita i pon, perquè d'aquí 8 anys l'accelerador se farà vell. I si per canviar-lo hem de tornar a fer el que ha passat ara, que han d'enviar durant 6 mesos als pacients de l'Ebre a Reus, home, doncs no és molt normal fer una ampliació. Per tant, exigim des de la LIA, de la Lliga, 2 búnquers, un de 8 i un de 9, en un accelerador nou. Exigim que l'aparell d'ortovoltatge que hi ha per tractar els càncers de pell que està a Jesús vingui també a la nova ampliació, al nou edifici oncològic. I el dibuix no anava això. Exigim que es faci un edifici per a la nefrologia, per a la diàlisi. Ho exigim. Exigim que hi hagi un hospital de dia en aquest edifici oncològic i no hagin d'anar els pacients a l'hospital de dia que tenim ara al verge de la cinta i que després de fer-se la quimio hagin de passar a ser tractats pels oncòlegs a l'edifici que hauran fet. Per tant, estem demanant això. Estem demanant ja que comencen a tocar campanes, i si els polítics ebrencs fossin hàbils de que la URB comença a pensar en que a partir de no sé quin curs medicina s'estudia a les Terres de l'Ebre, a la URB de Tortosa, lo normal seria que tota la docència se fes al verge de la cinta. Ja no els posarem. I si així anem passant, veuran que mos mengem els metres que caben en aquell lloc.
Francesc Vallespí fa una crítica bastant directa als polítics ebrencs, que en definitiva, encara que li ho diu en paraules més contundents, que podeu escoltar a l'entrevista sencera, que penjarem també al nostre canal de l'iVox, a Entrevistes de Xarxa Ebre, també l'hem tractat aquí quan parlàvem de la representació política, que de vegades pues, els representants d'un territori, d'un determinat partit, pues, han de respectar o seguir les indicacions que fa la cúpula del partit, que no està precisament implicada al nivell territorial, no? Això ho remarca Francesc Vallespí amb bastant contundència. També ens diu que, per exemple, com a llocs que podrien ser alternatius per a col·locar el nou hospital, se va parlar d'un que es deia La Farinera, però després això ha quedat en orris, i fins i tot ell també diu que, bueno, jocs n'hi ha, i fins i tot tampoc és necessari ni obligat que siguin a Tortosa, però en tot cas hi ha possibilitat i s'hauria de buscar la manera de construir este nou hospital.
Sí, és una situació que fa anys que dona, que tenim, ja no només ara en l'Hospital Nou, va bé que ho diguéssim, perquè una de les coses que a molts ens estranya és, de fet, és una de les coses que jo recordo quan era jove, molt jove, xiquet, la gent, els més grans, els adults, els senties dir, però qui, com nassos han anat a posar l'hospital a un lloc que és un embut, que, és a dir, no hi ha sortides naturals allí, al lloc on està. Això, ja sé que és allò de dir, no, però està així i en això hem de jugar, d'acord, però hem heretat algo que algú ja va fer malament. que és un hospital construït a un cul-de-sac, de tal manera que no és que sigui complicat l'ampliació, és que per anar surts, entres i surts pel mateix lloc, diguem, no és un lloc de pas, un lloc construït, un hospital construït a un lloc pla, on hi ha possibilitats d'ampliació. Llavors, la pregunta és com se va fer això? És, jo no, 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 segur que igual el senyor Francesc Vallespí, que ja té una edat, m'ho explicaria com va arribar el...
Sí, suposo, intueixo per lo que ell va comentar, que buscaven un lloc en alt, perquè per exemple una de les crítiques a esta partida de la Farinera, on podria anar,
sí, que, també és, que és inundable,
que és inundable, i ell diu, bueno, però inundable també és el lloc on s'ha posat la Universitat Rovira i Virgili,
la meitat del terme de Tortosa és inundable, està al costat d'un riu,
sí, hi haurà solucions per evitar aquestes, sí, estes, sí, possibles inundacions, sí, sí, no? Sí, sí, hi ha maneres, en fi,
ja, és... diguem que el Palau Episcopal està construït al costat del riu i és del 1500 o 1400, vull dir, no, el que sorprèn és ara ja en l'Hospital Nou, en l'ampliació, és que se ho emprenguen en tanta calma i no hi ha una pressió per aconseguir-lo, perquè és que està clar que aquell hospital ampliar allà dalt dona un plaç de vida a l'hospital molt, molt breu, i jo que sé, jo pensava l'altre dia quan fèiem l'entrevista al senyor Vallespí, aquell hospital se podria dedicar a hospital universitari, per exemple. No és que el descartes, simplement necessites un de més gran per a poder, i allí dalt podrien fer les classes perfectament i quedaria com a un hospital, i als dos llocs. En quant a lo de centralitzar els serveis, bueno, suposo que sempre passa que en algun moment s'ha de canviar. El que no s'entén és com ara mos dia que lo búnquer, o sigui, que la part del tractament de radioteràpia, que no em venia la paraula, estigui un lloc i la part, l'orto... No sé, és que són qüestions tècniques.
Sí, sí, bueno, diferents serveis, sí, estigui, que tenen a veure separats, oncoteràpia.
Igual 10 quilòmetres un de l'altre. Vull dir, és una mica... Bueno,
no, i no després sé. que si un està a Jesús i després has d'anar a l'hospital,
sí,
i després tornar, i, en fi, és marejar la gent,
sí,
és una despesa en temps, en transport... Sí. O sigui, en combustible, en el que faci, en el que sigui.
Parlant de transport, és un dels problemes o dels hàndicaps que sempre ha tingut aquest hospital, que és que has de cruzar tota Tortosa per anar a l'hospital, i jo ho he vist, estant a Tortosa, les dificultats, i mos ho comentava ell, les dificultats per a poder travessar Tortosa en el trànsit, que ja és una ciutat, a veure, com totes les ciutats, però Tortosa és una ciutat que té un casc antic complicat, i passa llepant el casc antic, però hi passa, i és molt, és difícil, no hi ha un lloc, una via directa a l'hospital, no, has de cruzar Tortosa.
Us recomanem molt que escolteu l'entrevista sencera, sí, que la penjarem la propera setmana. Ens comentava també Francesc, Paco, com també se li diu ja bastant freqüència, Paco Vallespí, ens comentava que s'havia vist en el conseller Argimon, que estava precisament, sí, el dia que li van fer la entrevista fa dos o tres dies, i això va ser, si no recordo mal, el dijous, l'entrevista, sí. Bueno, precisament estava de visita per les Terres de l'Ebre, i ja li havia plantejat pues la reivindicació del nou hospital, i li havia dit que ja que tornarien a parlar, que estaria dos dies per aquí baix i tornarien a parlar.
A veure si és veritat.
A veure si s'arriba a algun acord pràctic i que solucione o que encamine la solució del problema. Vaja.
A veure si els altres polítics de les Terres de l'Ebre també van anar una mica... que de qüestions n'hi ha, perquè tenim les inundacions d'Alcanar, de l'hospital, o sigui, coses n'hi ha per aconseguir. Com sempre aconseguirem el 10%.
Bueno, jo crec que si ja és lo de sempre, no? Hi ha d'haver pressió, hi ha d'haver pressió de la ciutadania organitzada, perquè si no és difícil que se pugui millorar.
Te puc dir una cosa més, només una. Recordo no fa molts dies una notícia que deia precisament que els pressupostos generals aquí no havien tocat massa, la lluvia de milions, que es diu, no mos havia tocat massa, eh?
Bueno, ay, el tema pressupostos, això sí que seria encetar un meló, eh? Perquè...
No l'encetéssim, no cal que haurem de posar tota la fruiteria. A veure,
sí,
no.
Avui és un programa de pinzellades.
Sí, sí.
En això hem parlat d'una primera, Anem a per la segona. Sí, sí. Avui en tenim quatre, ja us ho avisem.
Tenim faena.
I la segona és d'un altre tema que està ara en el candelero, que també hem tratat al programa, que és el del cas Castor, com molt sabreu. De fet, ho vam comentar la setmana passada. I s'està fent un judici a Castelló. El típic judici on els inculpats diuen allò de això no va en mi, jo no sabia, jo... ho veia ordre, jo no tinc res a veure,
estava en una altra banda, estava en un altre lloc.
Ens explicava Joan Fernando, que és el president de Aplaca, que és una associació d'afectats pel Castor, que s'han personat com a acusació, diguem, en este judici, que ha passat de Vinaròs a Castelló perquè, diguem, ha augmentat de grau, de nivell, no? I ara ja no és un jutge, sinó que és un tribunal. Són tres persones les que han de decidir, però bueno, els imputats estan en esta política de jo no fui, jo no sé, jo...
Passava per aquí.
No tinc res a veure. La demanda que s'ha fet per part de la placa és una demanda de danys morals per tot el que implica en la vida de la gent, en les conseqüències pràctiques i psicològiques a la vida de la gent de tot el que va passar en els terratrèmols i tota aquesta actuació que va tindre el Castor en el nostre territori. Bueno, els volen expulsar-se responsabilitats i el que diem, la ciutadania organitzada diu, un moment que aquí anem a exigir que hi hagi qui tingui que donar la cara per el que va passar. Joan Fernando, a més d'explicar-nos tot això, al final es va fer un toc d'atenció als moviments socials, toc d'atenció que ara us posarem en les seues paraules perquè ens va semblar molt interessant i no és gaire freqüent escoltar-lo d'esta manera tan clara. Joan Fernando ens diu que estem alerta perquè ara, després de la pandèmia i en la que se veu vindre, es poden agafar moguts. Escoltem-lo i després parlem sobre això.
Jo sí que us diria una cosa. Jo diria que la pandèmia que hem patit i estem patint encara en part pues ha provocat i provocarà dificultats per a la participació de la gent en moviments ciutadans. La gent tenim més ganes de sortir a divertir-nos, de viatjar, de desconnectar en les sèries de la tele, més ganes que no de tancar-nos en llarguíssimes assemblees avorrides buscant per internet temes, escrivint al·legacions, organitzant concentracions. Tot això les empreses ho saben. I ara és el moment que elles pensen que tenen per a visitar ajuntaments, consells comarcals, conselleries. Ara trauen los cristos grossos del canvi climàtic, de les renovables, les recomanacions d'Europa, el preu de la llum, l'agenda climàtica. I tot això ells ho estan practicant. I els que jo diria que són plataformeros han d'estar alerta. Venen a per nosaltres. Jo noto una oloreta, un ferum, una pudoreta de tot això. Per què? Perquè hi ha articles, columnes, opinions, i no podem deixar-nos... diuen que no podem deixar el nostre futur en mans de la ciutadania, diuen. Hi ha moltes ganes de tallar cinta perquè han estat molts mesos parats i venen eleccions. Hi ha fam de la carxofeta per mal d'elits polítiques i d'elits dels mitjans. Ens volen fer culpables de carregar-nos el planeta per a dir que no volem tota la porqueria a casa nostra.
Ara, Joan, que estan en lo dels fons europeus que venen, també els poden pillar.
Exactament. Mira, jo només diria ja per acabar, i això m'agradaria que la gent que formem part de qualsevol tipus de moviment ciutadà ho tinguéssim en compte, les paraules de la consellera d'Acció Rural ahir mateix, que parla de pacificar el territori, van a per natros, van a per ignorar totalment l'opinió de la ciutadania i el poc pes que han guanyat en moltes hores de treball i d'esforç. Només voldria dir això.
Pues molt interessant aquesta reflexió i aquest avís, Joan. Queda dit, Joan. Venen a per natros, com diu ell. Se volen aprofitar d'aquest descogoque de la gent per el tema de la pandèmia i, bueno, com ell explica, la necessitat d'esbandir la boira una mica i sortir, jo que sé, a fer excursions o a fer coses més divertides que tancar-se en reunions per temes socials. Però com dèiem abans, si nosaltres es desmobilitzem, i és més, si no s'amplia la mobilització, ho tindrem magre en moltes coses, coses com les que parlàvem abans de l'hospital, coses com les que estem parlant ara del Càstor i més Càstors que poden venir.
Bueno, si no, si aquestes mobilitzacions que han fet aquesta gent durant aquests anys, que recordem que van ser 8 anys per a entrar al judici, l'estan celebrant, però parlem de coses del 2012-2013, o les coses que van fer també la gent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que han ajudat una mica a frenar-los, si això es pergués, que me sembla que Manolo Tomàs ho ha dit alguna vegada, si això es perd i mos agafen separats, diguem,
descol·locats, separats,
que és una mica el que intenta este programa, aproximar a tots els que formeu part dels, o formeu part dels moviments socials, malament mos colaran el que voldran. Un altre Càstor, o posar en marxa el Càstor, que no sé si heu escoltat alguna, s'ha escoltat alguna cosa que el volen tornar a fer servir, o més molinets de eòlics per a produir llum,
una línia de molt alta tensió per saber per transportar, sí, saber què,
o el que els passa pels nassos, horts solars, però no un hortet d'un particular que sinó infraestructures enormes
com el de Font Romeu ahí a la França, costa, que és una bestia.
Exacte. I el lloc en lo sembla a ells, a més ho tenen bé, perquè si l'agricultura està malament, els preus de la terra per a comprar o arrendar les finques són baixos, ho poden fer. No sé, aneu-hi pensant. Anem-hi pensant, més bé, no? Anem-hi.
Si voleu ampliar el tema del judici i la reclamació que fa Placa, també aquesta entrevista sencera a Joan Ferrando la tindreu en el canal de Salsa Ebre, de les entrevistes de Salsa Ebre, a l'iVox. Ja sabeu que nosaltres, disculpa, Juan Carlos, nosaltres en tenim tres canals, tots sota el rètol de Salsa Ebre, tot junt, però són els debats, que podíem dir-li diàlegs o converses, els diumenges, que són els altres programes, i les entrevistes, on el que estigui especialment interessat en algun tema o en alguna persona de les que entrevistem pot anar ahir i escoltar la entrevista sencera.
No volem arribar al nivell dels col·loquis de la insígnia de Ciutat de Tortosa, de Sant Cristòfor Despuig, però podria ser un col·loqui també.
Sí. I ja sabeu que si us subscriviu a qualsevol d'estos canals o a tots, quan allí es penja alguna cosa us arriba un missatge de correu electrònic que us avisa de que hi ha material nou per escoltar.
I n'hi ha molt de material, seguro.
Sí, jo crec que entrevistes al millor hi ha 20 o 30.
Sí.
I de debats 31, i de programes de diumenges, pues per ahí també.
Sí.
O sea, en total hi ha com a 100 materials diferents.
O sea, podeu estar entretinguts una bona estona.
Bueno, ja cada un pot anar buscant el tema que li interessa i a partir d'ahí escoltar lo que li sembli millor. I ara passarem en una musiqueta, Macaco en Semillas, i entrarem després a la segona part del programa, on li donarem una miqueta de volta a tot allò que estem parlant ara.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada,
plastificada, fruta tintada, con sabor a nada bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana, la primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma, olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla, el perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada, exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada, la abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no. Ven, semilla de vida, salva mi ven. Santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ven. No más semillas vacías. Del santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor.
Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece.
Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme, no.
Ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed.
Santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ven. Del santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor. Ven,
semilla,
ven,
soy semilla.
Ven,
I'm a seed.
Ven,
semilla,
ven,
soy semilla.
Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Anem a fer, doncs, la volta de torca promesa. Anem a parlar de denúncies, aquesta primera part, i ara anem a veure coses, això que es diu, més en positiu. Les coses que es fan i que es fan bé, i que dona gust saber que es fan. Començarem per la Fira Àgora, que ja us l'havíem promès, una fira sobre el món cooperatiu, que es va fer a Ulldecona ja fa un parell de setmanes, si no recordo malament. Es va fer aquí precisament on tenim l'estudi, a Ulldecona, però bueno, és una fira d'àmbit territorial de Terres de l'Ebre, organitzada fonamentalment per l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, i aquesta vegada en el lema de Pobles de tothom per a tothom. Francament, un tema, un lema ben triat, interessant. es van fer diverses xerrades, taules rodones, millor dit, converses. Una d'elles que podeu trobar, per cert, al YouTube, perquè està gravada, sobre la cultura de proximitat, on es parla d'una iniciativa bastant interessant anomenada Col·lectiu Cultura. Bueno, qui moderava aquesta xarra, debat, conversa, diàleg, era Neus Barberà de Surt de Casa, associació que ja hem tingut aquí, representada per Anna Saera. També participava Nete Bericat, que també ha vingut al programa, i un parell de persones més. I era interessant sentir l'explicació d'aquest Col·lectiu Cultura intenta facilitar en recursos digitals la informació a la gent sobre les iniciatives que es fan a nivell cultural i al mateix temps diguem-ne connectar uns col·lectius en altres, fer xarxa, que és el que a nivell de moviments socials intentem també en aquest programa. I bueno, aprofitant que havia estat la Fira Àgora i que qui l'organitzava, qui l'impulsava és l'Ateneu Cooperatiu, en el que estan representades diverses entitats. Per exemple, Surt de Casa és part també de l'Ateneu Cooperatiu, hi ha alguns municipis, fundacions. Bé, és una cosa que ens explicaven, que hi ha 14 Ateneus Cooperatius a nivell de tot Catalunya, que també ells treballen en xarxa, però el d'aquí, el de Terres de l'Ebre, està en posta, pues té les seues peculiaritats. La persona que ho porta, que és Carlos Lamote de Grinyón, que ja ho van tenir al debat número 9 sobre el món cooperatiu, li vam entrevistar precisament perquè ens expliqués sobre els projectes que estava portant endavant l'Ateneu Cooperatiu en els últims anys. Es va explicar diverses coses, també li preguntàvem per la peculiaritat que té el territori, i es va dir que, bueno, que precisament aquí hi havia bastants projectes d'una cosa que es diu d'iniciativa social, o sigui, projectes cooperatius sense fi de lucre, però que són per a resoldre necessitats socials. I això quadra molt bé precisament en el que intentem aquí, de donar veu a les reivindicacions socials. Escoltem a Carlos Lamote.
Hi ha un tema que és preferent, per exemple, jo recordo la cooperativa L'Enllaç, que vau dir en tu el dia que vau estar aquí, que era de producció i consum, no? Però diguem-me, aquestes cooperatives de tipus agropecuari o de consum són majoritàries, o quins són els temes en els que hi ha més moviment cooperatiu?
Són totes diferents.
Totes diferents.
Són totes diferents. Perquè la cooperativa s'adapta a tot tipus de model. Perquè tenim moltes cooperatives d'iniciativa social. Això sí que me crida l'atenció. Cooperatives d'iniciativa social. Això vol dir que la cooperativa és sense ànim de lucre, com una associació sense ànim de lucre, exactament igual, però és que, a més, l'objectiu és inserir o ajudar a col·lectius amb risc d'exclusió social dins del seu objecte social. Per exemple, una que s'ha constituït enguany és, el seu objectiu és ensenyar a persones amb discapacitat i amb problemes funcionals a treballar al camp, les olives, recolectar olives i portar les olives al molí perquè facin l'oli, i d'esta manera que puguen continuar treballant a la cooperativa contractades, o puguen anar-se'n a altres explotacions a ser contractades perquè han après l'ofici, que hi hagi una roda de persones en aquesta cooperativa. L'objectiu és fer oli del camp que han d'explotar, però amb persones amb risc d'exclusió. I això és la vessant social de la cooperativa. I al final són tres persones que han ajuntat en una cooperativa a fer això. Però és que hi ha una cooperativa que també són dos persones que, per exemple, volen fer activitats de lleure.
Disculpa, Carlos, aquesta cooperativa que esmentaves, on està radicada?
A la Sénia.
A la Sénia, interessant.
Sí, perquè els nois són d'allí i l'han ubicat a la Sénia. Uh-huh.
D'acord. No, segueix, disculpa.
Hi ha una altra a Roquetes, que el que vol fer és activitats de lleure per a gent adulta amb discapacitat. Pensem en gent de 30, 40, 50 anys que tenen molt dificultats per a moure's, per a sortir de casa, i que la gent que està amb ells no els pot portar a excursions, a la piscina, al teatre, al cinema, a fer manualitats. I això per a una persona que està tot el dia a casa cuidant-la i per a la persona que està amb discapacitat, que no surt a fer res, és molt bo. Per a la persona que cuida, que descansa, i per a la persona que està amb el problema, que té una experiència vital amb més gent i que surt un rato de la seva habitació, i això els dona molta qualitat de vida.
Sí.
I està començant, li ha costat molt perquè es va reconstituir el 20, ara està començant a arrencar, pobre, està buscant a la gent, però li està costant, però allà està, no? I és d'iniciativa social, el mateix que l'altre, vull dir, són dues persones que estan fent això. Però és que hi ha uns altres que fan formacions per a col·lectius amb risc, amb dones, amb població migrada, busquen formacions, subvencions per a fer formacions, i fan els punts lila, els concerts, pel tema de les agressions a les noies, i també són d'iniciativa social, són quatre persones que estan treballant en això, vull dir que és molt variat, és molt variat, no. Mm-hmm. Hi ha dues persones ara que fan comunicació i màrqueting, però com al poble, es diuen. I és per dir, anem a fer comunicació per a empreses d'aquí, com se fa aquí. Lo típic que sempre, aquí coneixes que m'arregle el cotxe, hosti, pues ves al taller de no sé qui, què tal, pues esta xarxa de contactes tan propera, donar-li una volta i tindre els recursos per a que quan la gent necessite algo ho pugui aconseguir fàcilment. Llavors, bueno, estan tractant d'això, de vendre aquest tipus de serveis. Bueno, la gent pensa maneres i també molt adaptades al territori. No sé, és el que m'agrada, busquen coses que no estan al territori i intenten donar solució, que és el que vol l'economia social, no fer qualsevol cosa, sinó que buscar la solució al problema que detecto,
donar-li una volta, adaptar-se al territori, economia social, iniciativa social.
Bueno, les iniciatives que descriu una mica ja van bé, perquè el trobar, plantegem, per exemple, algú que ve de nou al nostre territori que no sap on buscar les coses, sí que funciona el que sempre funciona, que és preguntar al veí del costat, però tindre un directori on trobar qui fa què, m'estic embolicant, és igual, però vull dir, trobar qui està fent determinats treballs que necessites en un determinat moment. L'altre de les olives, això és algo que està molt ben pensat, perquè és una feina que tampoc requereix cap preparació especial i pot donar peu a que molta gent que pugui senzillament treballar com a mínim durant la temporada. Està molt bé proposar aquestes coses i que ho es faci d'esta manera, així en sistema cooperatiu. Diguem, ja seria hora de canviar una miqueta i sobretot resoldre aquestes mancances. La que m'ha semblat més interessant és la de poder transportar la gent, o sigui, o poder atendre a la gent que està en situació de dependència, perquè és algo que sí que tenim associacions i fundacions que ho fan, però encara no és prou. Jo crec que encara ne fan falta més, perquè anem de cara a una realitat que una mica ho necessitarem tots, però l'envelliment de la població en general farà que sigui necessari l'atenció. I si no recordo malament, algun programa de Xarxa Ebre, crec que Anna Altadill ja mos dia que la tendència és més a deixar que la persona visca a casa seua i portar-li els serveis a casa, que no que hagi d'anar a una residència. Que això està molt bé, perquè per l'experiència que jo en tinc en la gent gran de casa, i en altra, de, no de casa però propera, quan los traus de casa, no va bé, diguem. El millor és
quan menys canvi en les condicions de vida.
Exacte.
Millor, i mentre la persona pugui col·laborar, participar de la vida social, de la vida,
sí,
és moltíssim, moltíssim millor. També ho deia Mercè Forés, la geriatra.
Molt bé, sí,
que vam entrevistar.
Fixeu-vos si hem tingut gent en este programa, ja sé, sí, que
sí, al final, clar, són temes que van sortint perquè estan molt, estan molt relacionats
sí,
en el dia a dia, en la vida quotidiana. A mi m'ha cridat l'atenció que Carlos Lamote el diu, són dos persones, són tres persones, o sea, unes poquetes persones, però en ganes, en iniciativa,
sí,
motivades,
sí,
per un problema, sí, real, perquè jo suposo que aquestes persones que ell parla de la cooperativa esta que ha muntat en la Sénia, per a que vagin a plegar olives discapacitats, pues són familiars, persones, no sé, interessades en,
sí,
en que aquestes persones pues no es tanquin a casa o tinguin una manera de sortir, de fer coses que siguin útils. I bueno, i al final ho diguem perquè este és un territori on moltes coses se diuen, no es poden fer perquè no tenim, per un problema d'escala, diuen els tècnics, perquè són poquets, perquè són, bueno, però poquets en iniciativa, en ganes i en un suport tècnic com el que dona l'Ateneu Cooperatiu, per cert, això se li ha de reconèixer.
La part tècnica, sobretot la part administrativa, que és una mica la que a les empreses generalment los porta, perquè a veure, si tu fabriques, mira, màquines de plegar olives, per exemple, el que vols és fabricar màquines de plegar olives, no passar-te tot el dia omplent formularis per a Hacienda, per a la Seguretat Social, per a demanar una subvenció, perquè et demanen un no sé quina cosa d'un requeriment. Llavors, si algú t'ajuda una mica i com a mínim te diu, si ho fas així és més fàcil, i te ho facilita, tu pots dedicar-te al que vols ser. O sigui, un empresari no vol dedicar-se a omplir papers, vol dedicar-se a la seva feina. A fer el, dic empresari perquè tot i que són empreses d'aquestes sense ànim de lucre, que no vol dir que no cobren, vol dir perquè la gent que treballa ha de tenir un sou, senzillament és una cosa que haurem d'anar recordant, perquè passava molt en el software gratuït i lliure i tot això. Bé, aparquem això, que no m'enrotllo, però me refereixo a que són coses que poden redundar damunt en benefici per a la gent de la nostra ciutat, que igual som, sí que són pocs en aquest territori, però igual necessitem transport públic, igual necessitem hospitals, com acabem de recordar fa un moment, igual ho necessitem tot igual.
Sí, jo però això que diem de la burocràcia, que és una càrrega feixuga, per on vas ho trobes, vas a fer una gestió a l'ajuntament o estàs en el món de l'educació, sí, en el món de la salut, però bueno, tratem de mirar les coses en el cap així una mica més fred, de que n'ha d'haver un equilibri. És veritat que hi haguin protocols d'actuació, que a vegades no es poden semblar rígids, pot evitar també lo típic de que depenguis del bon o mal humor del funcionari administratiu,
sí,
de torn,
sí,
no?
Sí, sí.
Que hi hagi certes normes establertes i certes patrons regulats. Està bé, sempre i quan no sigui tan excessiu que acabi matant la iniciativa de la gent per a fer coses, perquè al final, si acaba sent, per voler-lo controlar tot, acaba sent tan feixuc, lo que representa és que hi ha coses que moren a poquet d'haver començat a florir, per dir-ho així, perquè bueno, s'absorbeix unes energies i un temps que no,
sí,
que no donaria per més. Anem ara per la quarta pincellada, la pincellada final. S'està parlant molt de salut mental com a conseqüència del que ha passat en la pandèmia, no? Que ha augmentat, sabem, els problemes d'ansietat, de depressió, que s'han aguditzat altres problemes, i ara es comença a dir que, bueno, que des del sector públic no hi ha suport psicològic ni psiquiàtric suficient i que la salut mental ha estat la germaneta pobra dins del món de la salut i que això no és correcte, no és just. Aleshores, en esta segona part del programa, en esta volta de torca en positiu que estem donant, ens ha cridat molt positivament l'atenció que existeix que una cosa que es diu joc social per a muntat o organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, que està la seua a la Ràpita, però el joc social està en posta, que han aconseguit, que tenen diguem-ne suport financer institucional de la Generalitat, una mica com estàvem parlant de l'Ateneu i de més institucions públiques com la Diputació, i que fan una feina molt interessant per evitar allò que dèiem quan parlàvem en els programes del mes sobre l'exclusió social, problemes que una persona pugui tenir, en aquest cas de salut mental, no han de significar la seva exclusió. N'ha d'haver la manera de que aquestes persones rebin l'atenció adequada per poder seguir estant dins de la societat i aportant. I el Club Social va en aquest sentit. Escoltarem a Anna Beltri, que ens explicarà sobre aquest joc social que, del que ella és la responsable, la coordinadora.
El Club Social és un recurs molt jove, fa només 3 anys que estem a Amposta, i consisteix, entre altres serveis, doncs és un servei d'inclusió social i comunitari de les persones afectades, perquè estem parlant de que les persones que pateixen un trastorn mental, una de les teràpies seria la farmacològica, però no hem d'oblidar ni de deixar de banda la teràpia social i de relacionar-se amb els seus companys. I la veritat, estem molt contentes perquè hem vist que les persones que assisteixen, és un grup de 30 persones usuàries, pateixen moltes menys recaigudes i millora moltíssim el seu estat de benestar i el seu estat mental. I ha sigut fabulosa. Els resultats que hem tingut en les persones afectades han sigut de veritat.
La principal inquietud, sí, va ser d'una família de la Ràpita, i pues, això, se van anar ficant en contacte i van veure una gran necessitat per a millorar l'assistència dels malalts. I pues, se va fer palesa la gran necessitat i la gran demanda que hi havia de persones afectades. I com dèiem, pues, fa 20 anys, la situació fa 23, no és la situació que hi ha ara. Ara ha millorat, però abans encara era molt pitjor. Mm-hmm. I de veritat que durant tots aquests anys estem molt contents dels grans beneficis que s'han obtingut a les persones afectades. Inclús no ho he parlat, però tenim un servei de GAM, que són els grups d'ajuda mútua. Hi ha un GAM de persones usuàries afectades en primera persona que se reuneixen i se donen suport mutu. Mm. I un altre GAM de familiars. Uh-huh. Per a pues, pares, mares, germans, per a totes les persones que també necessiten suport mutu. I la veritat, està funcionant molt bé.
Una paraula, GAM, has dit GAM?
El GAM són les sigles, que vol dir grup d'ajuda mútua.
Ah, vale, d'acord.
De grup de persones que comparteixen la mateixa situació, la mateixa problemàtica, i van fabulosament bé per a donar i rebre ajuda, i donar informació i assessorament, i és un grup terapèutic que funciona molt bé i està donant molt bon resultat.
Bueno, tu què li diries a la gent de la societat en general que ens escolta, de les 6 emissores que ens retransmeten, per exemple, quin missatge voldries donar-li respecte al tema que estem tractant? Què penses que podria ajudar a la sensibilització de la societat més, una mica més del que hi ha en aquest moment? Què haurien de pensar?
La societat, en primer lloc, el que demanem és deixar enrere l'estigma enfront d'aquestes malalties, perquè el primer que ens manifesten les persones afectades és que encara existeix aquest rebuig social. Quan una persona diu que té una malaltia, automàticament ja se li assignen unes etiquetes que són falses. El primer que li pregunten és si és violenta. Tu ets una persona violenta? I claro, pues estos estigmes, estos prejudicis fan molt de mal. Pues, per exemple, quan una empresa s'assabenta de que aquell candidat que està buscant feina té una malaltia, pues ja no l'agafen. Mm. I pues són unes persones que en el tractament pues poden arribar a tenir una vida estable i funcional com qualsevol altra, però per culpa d'aquestes etiquetes no poden gaudir d'una vida normalitzada. I com ens manifesten sempre, és una doble barrera que han de trencar, la barrera de la malaltia i la barrera de les conseqüències socials d'esta malaltia, d'este rebuig que pateixen. I la veritat, pues, hem vist el que et deia abans, hem vist que qualsevol persona al llarg de la seva vida pot patir un problema de salut mental i no per això deixes de ser una persona pues, que tens els teus drets i pots funcionar, com dèiem abans, com una altra persona. Que si tu reps el tractament adequat, te pots recuperar i tens tot el teu dret a seguir una vida normal i fer el mateix que qualsevol altra persona, que és el que reclamem.
Mm-hmm. Jo et volia preguntar, quins són les malalties més habituals, diguem, als vostres grups? Diguem, pot entrar dins d'aquí també gent amb problemes depressius?
També.
Sí.
De fet, pues, les malalties més nombroses estan sent aquestes, l'ansietat, l'angoixa, la depressió i pues, altres malalties més severes també atenem. I com dèiem abans, pues, la pandèmia ha ajudat en això, no? A donar-nos compte que tots som vulnerables en una situació d'incertesa.
Tots som vulnerables en una situació d'incertesa, ens diu Anna Beltrí. La veritat és que la situació d'incertesa és molt habitual, tal com estan les coses. És veritat que ha estat agreujada per la pandèmia, però mireu, Francesca Monclús i Àngela Piquet, que són també de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, en ressò del Dia Mundial de la Salut Mental, que va ser el 10 d'octubre, van escriure un article al setmanari L'Ebre, on expliquen, entre altres coses, que una de cada quatre persones adultes tindrà al llarg de la seva vida algun problema de salut mental. Això és la plasmació, diguem-ne, estadística del que significa que tots som vulnerables. Concretament, en aquest tipus de vulnerabilitat, una quarta part de les persones passen algun episodi. És importantíssim que hi hagi suficient suport per a que aquest episodi no acabi provocant exclusió d'aquesta persona de la societat. I no res més, hem acabat en la quarta pincellada d'esta entrevista sencera i de l'anterior, igual que de les dues primeres, o sigui, de la de Carlos Lamote de Grignon. Les teniu també a les entrevistes de l'Ivox, les tindreu la setmana que ve i podreu ampliar-les, val la pena escoltar-les sencera. Ara us deixem en Rosalem con Estopa.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz
porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
Pues en això hem arribat a la fi del programa. En el proper començarem un nou tema, ja us ho explicarem, el tema del mes de novembre. Que gaudiu, els que ho teniu, del pont de Tots Sants, que disfruteu d'esta festa, feu panillets i aquestes coses. Salut!
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.